Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. L'escriptora i activista Brigitte Vassallo defensa que l'humor ha de ser cap a dins o cap a dalt, perquè si no, és opressió. En aquestes dates de reivindicació feminista parlem d'humor i de violència masclista i ens preguntem fins a quin punt l'humor sexista es pot convertir en el caldo de cultiu per a violències més greus. Sense oblidar, òbviament, que els acudits masclistes, per si sols, ja són una forma d'agressió. Que l'humor ha servit per apuntalar el patriarcat de manera molt subtil ho saben bé les humoristes i activistes Ana Polo, Assar i Vivanc i Pamela Palenciano. Des dels escenaris, a través de les xarxes o en mitjans alternatius, fan una feina constant per desconstruir un relat ancorat en la perpetuació dels estereotips de gènere en espais dominats hegemònicament per veus masculines. Veus que s'escuden en la llibertat d'expressió per seguir defensant discursos inacceptables en una societat que vol ser igualitària. L'humor no és innocu. Moure's en aquests contextos té per a elles un preu molt alt. Assetjament constant a les xarxes, insults, vexacions, amenaces i fins i tot denúncies per incitació a l'odi contra els homes. Aquest és el cas de Pamela Palenciano. L'actriu porta gairebé 20 anys representant el monòleg No solo duelen los golpes, a teatres i instituts. Un projecte on denuncia la masculinitat hegemònica, els privilegis, les relacions de poder i, per tant, la violència contra les dones. De fet, ella és una supervivent d'aquesta xacra. La seva parella en l'adolescència va intentar matar-la en dues ocasions. Ara, una jutgessa de Madrid ha admès a tràmit la querella d'una associació d'homes maltractats. Palenciano fa temps que està en el punt de mira de l'extrema dreta i dels negacionistes d'aquesta realitat. I cada vegada se li fa més difícil trobar un lloc on sentir-se segura. Assar i Vivanc ha rebut amenaces i insults racistes. La combinació de dona, negra i còmica és un gran massa per determinades estructures mentals. L'experiència d'Ana Polo també està sembrada de vexacions. Un context agressiu que provoca que els costi molt més exposar-se i s'hagin de blindar per poder respondre davant del públic.
Solidaris. Tothom té una història.
L'humor sembla que sigui un idioma a part. Que allò que es diu amb un somriure als llavis no tingui la mateixa rellevància que allò que es diu amb la cara seriosa i que, per tant, no tingui poder de fer mal. Però és així? És innocent, l'humor?
Tota broma té part de veritat.
Esther Linares, doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat d'Alacant i membre de GRIALE, grup d'investigació sobre la ironia i l'humor en castellà.
I moltes vegades, sí, l'excusa d'és una broma, pues, tenim la capacitat de dir coses que no diríem en un context seriós.
Per tant, l'embolcall humorístic ens serveix per expressar idees que potser d'altra manera no ens atreviríem a dir.
Si escoltes un xiste masclista, un acudit masclista, saps que és un xiste. Vull dir, coneixes l'estructura del xiste i, per supost, el missatge l'entens. Ara, si rius, si penses que és graciós, estàs, per supost, suportant aquesta ideologia. L'emissor vol per supost, produir humor, fer que et rigues, però a banda d'això n'hi ha una ideologia darrere.
Si al darrere de la broma hi ha veritat i ideologia, l'humor masclista es pot considerar agressió?
L'humor és un tipus de violència simbòlica i depèn molt de què diem i amb qui estem expressant aquest missatge. Però sí trobe que, sense cap dubte, perpetua estereotipos i perpetua prejudicis que d'altra manera no estarien.
Mira, nene, óyeme. Don't play with my ass. 'Cause if you play with my ass, you will quemarte. Me llama por eso una
Sovint, quan algú es queixa d'una broma masclista, saltilla de fàcil d'ofendre o de tenir la pell massa fina.
Fa 40 anys es pensava que les dones no teníem sentit de l'humor, que no érem capaç d'apreciar l'humor. Pues, has desaparegut. Pensen, no eres capaç de... Era humor, no ho veus? No veus la gràcia? clar. I després també el dir és una broma, el que estàs fent és protegir la teva imatge, no? I bueno, si dic que és humor, ja no podem dir-me què estàs dient.
I és que l'humor sexista encara està força acceptat a la societat.
Fas un xiste, una broma sobre alguna persona que té, no sé, càncer. Clar, això és humor més negre. Si l'estàs fent en un context més íntim, en el que no coneixes molt bé l'altra persona i dius això, és com, què estàs dient? Però si fas un xiste, una broma sobre una dona que està netejant, el que sigui, aquest tipus de sexisme, s'accepta millor.
Sí que és veritat que l'humor de masses, el que veiem per la televisió, per exemple, ha canviat. Ara no es programen segons quins continguts, però l'humor masclista continua present d'altres maneres. Evoluciona. Linares, per exemple, l'ha detectat a les enganxines que ens envien per WhatsApp o les xarxes socials.
Als anys 90 estava Arevalo i aquest tipus d'humor més, sí, masclista. Jo tinc en el cap, no?, la frase «Es que mi marido me pega», no?, de Martes i 13. Però ara també tenim altres tipus d'humor. Estic pensant en els stickers. Jo ara estic treballant en això, vull fer una recerca sobre els stickers i si són humorístics o no. I tinc un montó de stickers d'humor masclista en què s'està perpetuant la violència de gènere.
I, de fet, fins i tot les 15 monologuistes feministes que va analitzar l'Esther Linares a la seva tesi doctoral hi queien sense adonar-se'n.
Totes elles pensaven que eren feministes. Jo també vaig trobar dins dels seus monòlegs alguns acudits i algunes parts del monòleg que eren masclistes. Ells mateixes, tal vegada sense donar-se compte del que estaven dient, o sí, suposo que sí, perquè tenien un guió previ, no? Sí, acudits masclistes. Mujeres rebeldes dando un paso al frente, tomando escenario, no vamos a
parar y en las pistas nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Això s'explica per la força que encara tenen els estereotips i d'imaginari cultural masclista amb què tots convivim. Per això, per Linares, és important lluitar amb les mateixes armes que el patriarcat i donar altaveu a l'humor feminista.
Ens obrir els ulls, sense cap dubte, a tots. A mi també. N'hi ha coses que no penses durant el nostre dia a dia, que després escoltes el monòleg i com a més d'humor n'hi ha molta veritat i molta realitat sobre realitats socials del nostre dia a dia. Jo trobo que sí, cal. I el que està fent en aquest tipus d'humor feminista és evidenciar els prejudicis, evidenciar la realitat patriarcal i heteronormativa en la que estem vivint, intentar també trencar, no?, en aquests valors que ens han imposat i proposar un altre tipus de realitat.
Tot i així, aconseguir viure de la comèdia sent dona no és gens fàcil.
No és fàcil per a les dones entrar en el circuit de comèdia. És un circuit de nit, de viatges, i no està molt ben vist, no? I també, bueno, les dones són suposades de ser, tenir una educació correcta, de no dir coses que no toquen, d'acord, d'un físic adequat, i clar, posar-te davant de la gent en pubs, bars, teatres, a veure que també com reacciona la gent, què diuen, viatjar tot el temps, no és un treball fàcil.
Solidaris. Mercè Folch.
Polo, periodista, humorista i el 50%, juntament amb Oye Sherman del podcast Oye Polo a Ràdio Primavera Sound. Com estàs, Anna?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Hola, sóc l'Anna Polo, la teva feminazi de confiança.
Feminista a tope, o sigui, m'està a punt d'arribar una homologació, una pegatina pel cotxe, una algo, perquè jo tinc un fil de 8 pàgines a Forocotxes dient-me puta. A mi Arcadi Espada m'ha dedicat un article. O sigui, xupa't esa, Simón de Beauvoir. Bueno, hasta ahora el rollo este loca del coño, ¿vale? Però si ara hem de començar a veure la regla, ja, no? I jo, de veritat que ho entenc. Penso, és com si, per exemple, no? Pues els homes, la majoria dels homes, es passessin el dia parlant del seu pitu, no? Que seria com superesgotador. Que tot girés al voltant d'això, no? O sigui, seria molt cansat un món així, no? O sigui, vaya pal. O sigui, quina sort que no sigui el món així, no? Jo estic superagraïda.
Pamela Palenciano, monologuista, comunicadora i activista feminista. Com va la vida?
Aquí vamos, despacito. Feliz estar aquí con vosotras.
Mi presentación oficial es que soy una mujer blanca, cis, adulta, heterosexual, de clase media autónoma. A cuanto más privilegio, en permanente deconstrucción.
Y en esta desigualdad el patriarcado un día caminando por la calle se encontró con el capitalismo, se enamoraron, se acostaron la primera noche y a la mañana siguiente se casaron por la iglesia. Perdonadme, chicos y chicas, he vivido 8 años en El Salvador, Centroamérica, Tercer Mundo, y como estoy aquí en el primer mundo, Península Histérica, donde aquí no hay machismo, y menos en Cataluña, no hay machismo, aquí no hay. Aquí los tíos lloráis.
I des dels estudis de Catalunya Ràdio a Madrid, a Sari Vivant, còmica i actriu. Un plaer saludar-te, Sari.
El plaer és meu, moltes gràcies per convidar-me.
Bueno, yo soy Sari Vivant y no significa nada, ¿vale? Esto lo comento porque no sé por qué tenéis la puta manía de que cada vez que oís un nombre africano preguntáis ¿qué significa? Pues lo mismo que Antonio. Nada. Además es que soy negra, no de color. De color son las putas amapolas. Tuve la gran suerte de estar más cerca de vuestro pueblo. Y soy gente maravillosa, simpática, honesta, trabajadora. De hecho, si yo pudiera, adoptaría a un niño blanquito. ¡Son pa' comérselos! Quien a hierro mata, a hierro muerde. El karma llega pa' todo lo que tiene. Luego todos son penas, pierde los papeles. Dime con quién anda, te diré quién eres. Sufro la pena de tu castigo. Las alas no vuelan conmigo. Y el karma lo lleva contigo.
A veure, el títol d'aquest programa gira al voltant de l'humor i de la violència masclista. Podríem fer una tesi doctoral d'això. No sé qui vol començar, perquè hi ha tantes estructures que s'haurien de trencar, de canviar. Podem parlar fins i tot de la piràmide, no? De la violència masclista, d'Amnistia Internacional, en què l'humor masclista, l'humor sexista, doncs apareix en la línia entre formes subtils i explícites de violència, se situa pràcticament a la frontera. Què en penseu? Qui comença?
Home, hi ha molt a dir, no? Hi ha moltíssim a dir. El que està clar és que el fet de ser dona sempre et posa en una tessitura que saps que rebràs, fent humor sobretot, que saps que rebràs molt més que si fossis home. Jo crec que això és evident, ho hem viscut totes les que estem aquí, i qualsevol dona que faci comèdia, i les que no també, però vull dir que la comèdia sempre posa com una postura una mica més susceptible, no?, de que això et passi. I bueno, i d'ençà del fet de ser dona, a més després li anem com afegint coses, no? A mi, per exemple, pel fet de ser negra, doncs com un plus. Després també podem veure la violència estètica, i el fet de ser dona, doncs li anem com afegint coses, no? I jo, per exemple, en aquest sentit, és una de les coses que em van aturar una mica quan jo vaig començar a fer comèdia, quan vaig decidir que anava a començar a fer comèdia, va ser una de les coses que em van fer pensar, ostres, poder jo no m'hi vull ficar amb això, no? Bueno, doncs això, et posa en una situació com una mica vulnerable en aquest sentit. I a sobre ara que hem de treballar molt amb les xarxes socials i contem amb el fet de que les persones, doncs de cara normalment no et diuen res, però amb el tema de les xarxes socials i d'estar doncs rere una pantalla, doncs es venen a dalt, no? Se vienen arriba, i encara hi ha com més violència, no? I a mi, jo sempre he sigut molt conscient d'això, i és una de les coses que em van aturar o que em van fer doncs prendre amb una mica més de calma quan vaig decidir començar a fer comèdia.
Clar, sobretot és això, no? Anar posant pedres, no?, en aquesta motxilla, i també guardar-se, no?, una mateixa, perquè al final t'hi va la salut.
I tant, i tant, i tant, i tant.
I tant, la salut emocional i la necessitat, a més, de que te legitimen, com li deia jo a mi terapeuta, no? que se reconozca cuando enfrenta violencia institucional, necesitas que te lo legitimen también, ¿sabes? Como dejarnos la salud en este activismo, en esta lucha feminista, que ya me estoy cansando de llamar la lucha, yo quiero transformar el patriarcado en otra cosa y hacerlo de forma colectiva, ¿no? Aunque mi propuesta sea individual, aparentemente por mi nombre, porque en esta sociedad capitalista siempre se individualiza, se va viendo a las personas de forma individual, pero mi propuesta es colectiva, del montón de ancestras con las que yo me subo al escenario. O sea, el nombrar a mi abuela, a mi bisabuela, ¿no?, como una parte ancestral, que se te va la salud, y así no merece la pena tampoco, ¿no? Entonces sí hay que combatir el humor machista, y que nuestra gente joven no llegue a ese humor tan, que es que les va a hacer daño también a ellos y a ellas, que no es una cosa solo que no ofenda a las mujeres, pues lo haremos desde el humor feminista, está claro.
Anna.
Sí, jo crec que no, l'humor ha servit sempre tradicionalment per apuntalar al patriarcat, no? A més, de manera super subtil, perquè sembla que l'humor no tingui ideologia, no? Molta gent diu que l'humor és ficció quan és completament mentida, no? L'humor no és ficció, vull dir, es basa en les idees que tenim tots al cap i que l'heteropatriarcat porta anys i anys i anys intentant ficar-nos al cap. Llavors, jo crec que bueno, hi ha molta feina a fer en deconstruir tot aquest humor masclista, perquè te la colen molt més fàcil que no amb altres llocs, no? Vull dir que potser amb la música també t'ho colen, però crec que és diferent, vull dir, tota la vida s'han rigut de les mateixes coses, no? I no només de les dones, sinó pues, de tots els col·lectius vulnerables i minoritzats, no? Pues, dels gordos, de les lesbianes, dels gais, de les persones trans, de les persones negres o que no són blanques, no? Vull dir que jo crec que és superimportant com estar molt atentes a quin és el missatge que hi ha sempre darrere de cada broma, de cada acudit, i com diu la Pamela, pues, contrarrestar amb humor feminista, no?
Clar, fa uns anys enrere, això que deies tu, Anna, no? S'acceptaven aquests acudits, aquest humor relacionat doncs, amb discapacitats intel·lectuals, que ara seria impensable, no?, fer un acudit amb aquestes característiques.
Bueno, impensable. Es continuen fent, no? Vull dir, fa res, el David Suárez va haver-hi un cas superpolèmic, no?, que va fer un acudit molt desagradable amb una persona amb síndrome de Down, no? I el tio encara, a dia d'avui, jo crec que si li preguntes, te'l defensarà en nom de la llibertat d'expressió, no?
Total.
I de fet va fer una pataleta bastant interessant, perquè es va gravar en un vídeo no sé quants minuts explicant, no, lo ofès que estava perquè li havien dit que això no es podia fer. Clar, jo crec que encara t'ho trobes, això, eh? Que hi ha molta gent encara escudada en això, en la llibertat d'expressió entesa com un dret absolut que va per sobre dels drets de les persones, i que dius, no és en aquesta balança no ho estem fent bé. Vull dir, la llibertat d'expressió no és un dret absolut en cap cas. Tu no pots fer apologia dels delictes d'odi, tu no pots transmetre missatges d'odi emparant en la llibertat d'expressió, perquè és un dret que està limitat a més amb raó, perquè és que si no el que passa és que acaben campant lliurement discursos d'odi.
Clar, i aquesta tolerància que acaba portant, perpetuant també aquests estigmes, aquests estereotips i aquesta violència, no? Perquè al final aquesta cosa subtil, no?, que se't va colant interiorment, pot provocar després situacions violentes.
Ja és violència. El que passa és que no ho sembla, perquè és molt subtil. I quan tu et queixes, sembla que la violència l'estàs posant tu. Però no l'estàs posant tu.
Bueno, és que, sí, bueno, és que sempre es posa com una cosa com molt subjectiva, no? Com molt del teu parer. No és el meu parer, perdona. Això es basa en unes imatges, en un pensament, en unes idees que estan ben recollides dintre de l'heteropatriarcat i que estan allí, que no és una cosa que jo m'inventi, que no és una cosa individual del meu parer, que no és una cosa subjectiva meva, no? Sempre està, a mi em fa molta gràcia això de, por si alguien se ha podido sentir ofendido. No, perdona, no és que jo me haya podido sentir ofendido, és que me has ofendido, no? I des del moment que ni tan sols sabem demanar disculpes per això i que hi ha una fórmula perquè a més a sobre sembli que no és la teva responsabilitat sinó que és la meva perquè jo sóc susceptible, no? I ja anem malament.
Pamela.
Pues sí, que al final, i que en... Está luego en tribunales por incitación al odio contra los hombres, no son ellos, soy yo, por ejemplo. O sea, yo que hago un humor justo para atacar al poder o que digo frases que están hechas de un sarcasmo y de una ironía ácida hacia los maltratadores, la que está enfrentando una denuncia sobre este tema soy yo, no es ni David Suárez ni muchos de los que dicen, ay, bueno, los carnavaleros, que yo me ha costado años salir del armario como feminista por el feministómetro de no reconocer que la carnavalera, porque es un mundo de hombres, la verdad, y ahora están diciendo, ay, que no se puede decir nada, que no, sí se puede, cariño, a vosotros. Para mí, que soy la cuna de la inteligencia en el humor, que habéis criticado al poder toda la vida, podéis hacer chirigota maravillosa y paso doble y cuplé maravilloso. Lo que pasa es que ahora la gente del margen, entre ellas las mujeres, las primeras, ¿no?, hemos salido de los márgenes, estamos diciendo que el humor sí tiene límites, pero porque el humor inteligente, el más inteligente, tiene límites. Que no es esa cosa de que come ficción, que me acuerdo que hace poco hubo un debate también de una chavala, Raquel Sastre, que ya como humorista, que yo de verdad, que chapó, que es una mujer humorista, pero estaba diciendo que sí, que de la ficción se puede contar cualquier cosa. Digo, mira, es que en cualquier cosa hay un vampiro beber hasta de 117 años, con un cuerpo de 20 y tanto, que es un viejo verde, y eso lleva ya años que está Crepúsculo. Entonces, desde la ficción contar cualquier cosa, vamos a respirarlo un poco, ¿no?
Sí, totalmente, porque es que la ficción configura nuestros imaginarios y la manera de actuar. Es que todas las películas que hemos visto nos han dado una idea del que es el amor, de cuántas cosas no hemos hecho a la vida, de vegades porque lo habíamos visto en una peli, ¿no? Vaig a hacer esto porque lo he visto en una peli y me estará muy guay hacerlo, y después lo haces y dices, qué aburrido, ¿no? Vull dir, això estava només pensat per ser vist. Però tu ho fas, ¿no? Vull dir, és la idea que tenim de la vida, és com ens pinten que és la vida. Llavors, és que és molt naïf i no sé si hi ha un punt de realment innocència o hi ha un punt de voler-te'n anar a dormir com molt tranquil a dormir i és el conte que tu t'expliques, no? Per estar tranquil·leta o tranquil·let i dir, no, és que jo faig ficció. No, mira, escolta'm, tu tens un altaveu, tens una responsabilitat.
No, és això de, que dieu dels límits, no? Tinc apuntada per aquí una frase de la Brigitte Vassallo que diu que s'ha de mirar, no? Sempre cap dalt, sí. En lloc de mirar cap a sota,
sí,
no?
Sí, diu l'amor cap endins o cap a dalt, perquè si no és opressió.
Exacte. Aquest hauria de ser el marc mental.
Per mi sí, per mi està claríssim que és això. Vull dir, crec que les tres en això estem super d'acord. Vull dir, sí, potser vas a buscar altres còmiques i no et diuen això, però crec que nosaltres tres sí.
Sí, és aquesta frase. L'escriptora i activista Brigitte Vassallo diu l'humor ha de ser cap a dins o cap a dalt, perquè si no... efectivament, és opressió. Pamela, tu parlaves del teu monòleg No solo duelen los golpes.
Claro, y el niño creció sabiendo que maricón sería un insulto. Hombre, maricón es un insulto. Maricón significa parecerse a una tía. Por tanto, parece que ser mujer en la vida es un insulto, tío. No seas maricón, no te rebajes, no seas como las tías, ¿vale? En el mundo azul, en el mundo de los hombres, para ser un hombre de verdad, los hombres no tenéis miedo. Por eso la broma entre ustedes es siempre la misma, tío. ¿Te das cuenta que el Juan es un chulillo? Le vamos a dar un susto que se va a cagar los pantalones.
On evidencies aquest model patriarcal i de violència contra les dones, un projecte, abans ho dèiem fora de micròfon, que ja porta pràcticament 20 anys amb diferents formats. I parlàvem també d'aquesta tasca teva, també d'antropòloga, no? Que has pogut, clar, has pogut copsar durant tot aquest període els canvis que hi ha hagut en la societat... amb evolució o amb involució, ja no sé què dir-ne, no?
No, evolució en principi, bueno, la mayor, si penso en 18 años, la mayoría ha sido evolución, o sea que vamos a pensar todo en positivo, que sí, llevamos solo 4 años de retroceso, ¿vale? O sea que de los 18 años que he estado en aula, que he visto cómo llamamos violencia doméstica, pasó a llamarse violencia de género, de violencia de género a violencia machista, de violencia machista a hablar de violencias patriarcales, como haciendo más amplio, ¿no? Todas las otras violencias, no solo la de pareja heterosexual. Qué bien, pero es que en el 2018 pasó algo en este país, en todo el país, que fue muy exitoso. Fue algo maravilloso, una huelga muy recurrida, una manifestación grande hasta en los pueblos de Coñondo, de Galicia, salían mujeres a manifestarse en 2018. Y lamento mucho deciros que es que tengo la sensación de que había una parte del feminismo que se ha muerto de éxito. O sea, hubo como un pico enorme de ola de subidón, enorme, que yo creo que podríamos seguir surfeando ahí en esta cuarta ola todas juntas, si en 2019 no se hubieran hecho las cosas tan mal que se han hecho, casi dividida el movimiento. Entonces, desde esa división, eso ha generado una involución que ya está desde la ultraderecha ya venía en 2017 dando por saco. Ella veía a niños y niñas en 2017 con las banderas de España colgadas, o sea, puestas las pulseras, sacándome el dedo, como un discurso antifeminista, pero era muy, muy minoritario. Eran dos o tres en el aula, que daba mucho ruido, pero ahora ya, en este último año, no son dos o tres, es que ya son 10 o 20, una clase entera. Y lamento comunicaros, de verdad digo, lo lamento por mi amor a Cataluña, que mis espacios seguros, a nivel de Estado español, de más trabajo y de sentirme segura como feminista, eran Euskadi, Cataluña y Navarra, y ahora ya no lo son. O sea, era como yo estaba abajo en Madrid, que ya en Madrid yo ni trabajo, solo estoy en el Teatro del Barrio, más allá de la polémica que yo tengo encima, es que no se trabaja mucho en Madrid en el tema de aula, porque nos ponen a todo al pin parental. Yo notaba que subía aquí era como, pero ahí respiro, porque hay un trabajo feminista muy grande, que lo sigue habiendo, pero que es que antes era un espacio seguro para mí, porque esos dos o tres había como una mayoría que pum, se giraban y era como, cállate. Y ahora hay una duda en el aula. Yo se lo he vivido otro día en Navarra en un frontón que fue como, si ya no es un espacio seguro para las feministas, me tiemblan las manos, ¿sabes? Porque en Andalucía, con lo que se dice de la Junta de Andalucía, Vox y no sé qué, ahí venga, ahí es más normal que te pase, pero en sitios que supuestamente no, claro. Es durillo, ¿eh?
Clar, tu has fet molts monòlegs a instituts, davant de públic jove, que ara és el que dius que t'està atacant.
Antes eran señores de Twitter, ahora son niños de 15 años en Instagram. Es que he visto la involución, ¿no?
Es que te escriben.
Que me escriben. Wow. O sea, es que hay, si veis dentro de mi historia destacada de Instagram, que tengo guardadas todas las amenazas que empezaron el 25 de mayo, y ves cómo escriben, te das cuenta que son adolescentes. Más allá de los bots y todas estas cosas que se inventan, se nota porque luego son fotos, o te vi en mi instituto y te partiría la cara ahora, ¿no? O sea, que ya es un chaval que me vio en su instituto. Entonces, ese nivel de violencia que ha crecido, si eso crece por un lado como discurso antifeminista, pero si el movimiento feminista no está fuerte, pues yo les digo, tenemos más puntos en común de los que creemos, tenemos muchos más en común, pero tenemos que estar más fuertes haciendo bloque justo ahora, Porque ellos, bueno, las cosas que me dicen que más me duelen es, anda, anda, que ni tus compañeras te apoyan, si no, un ataque al movimiento, un ataque a ti. Y yo te doy en toda la entrevista, digo, esto es un ataque al movimiento feminista, no, claro. no es contra mí, es contra todas. Y ellos me dicen, no, si tus propias amigas te defienden, es contra ti, sopaleta, mamarracha, barrio bajera, que tú has dicho que los hombres... Bla, bla, bla. Oye, yo estoy denunciada por incitación de odio contra los hombres, que cualquier feminista podría estar denunciada por esto, cualquiera de nosotras.
Claro, es que es súper perverso. Porque precisamente sí. El delito de odio se crea como para proteger.
Es que ¿no? A mí eso es una cosa que me tiene alucinada.
Y de golpe
pero es
no.
Que, pero sí, pero es que además no solamente que sea una antítesis de lo que es en sí mismo el delito de odio, es que además luego te pones a ver los casos que prosperan como delito de odio y efectivamente es todo lo contrario de lo que tendría que ser. Caso Zozulia, por ejemplo, ¿no? El único partido de fútbol que se para por insultos en el campo después de haber vivido durante muchísimo tiempo los insultos racistas que reciben los futbolistas, en este caso negros, en el campo, no ha progresado nunca ninguna denuncia. El primer caso que progresa como denuncia de delito de odio es porque llaman nazi a un nazi. O sea, escucha, ¿cómo es el palabra este? A un supuesto nazi, porque todavía...
Un presunto.
A un presunto nazi porque todavía me pueden denunciar, ¿no? Que es como, es que es, realmente es que es súper perverso, ¿no? Es un poco como el fondo ya, lo más radical de lo que es el gaslighting más absurdo, ¿no?
Anna, en el teu cas, per exemple, la Pamela, el seu cas és extrem, terrible. Perquè hi ha aquí tota una maquinària judicial en funcionament. En el teu cas, quines pressions has rebut?
Mira, jo crec que tinc molta sort, primer, perquè crec que el fet de que només em moc per Catalunya ja és una protecció que hi ha. Vull dir, al final és així. Primer perquè t'escolta menys gent i llavors a menys gent, doncs, menys idiotes i menys misògins, no?, que venen a criticar-te. Vull dir, és una qüestió també d'estadística. I després, vull dir, jo he rebut comentaris a les xarxes, en plan m'han dit histèrica, malfollada, que si tinc la regla, que si soc una exagerada, que si no faig gràcia. Però per sort sempre s'han quedat aquí. Vull dir, ningú m'ha amenaçat de res. Vull dir, en aquest sentit em considero com molt afortunada perquè toco fusta, encara a dia d'avui pues no m'ha passat res tan greu i tan terrible com tot el que explica sempre la Pamela.
Però igualment, això que dius també és molt significatiu, no? No em puc queixar perquè només m'han insultat,
clar,
home,
sí, clar.
Per
sí,
fer la
sí,
meva
sí,
feina, com... no? O sigui, clar, arribar no, a aquest nivell...
No deixa de ser violència, evidentment, i com deia al principi també la Sari, no? Coses que et fan que a l'hora d'exposar-te et costi molt més, i et costi molt més com construir una consistència i una confiança en tu a l'hora de treballar, no? També perquè sempre et critiquen el físic, no? Que és una cosa que als homes això no els hi passa, no? I nosaltres sempre hi ha aquesta cosa de si se't follarien o no, no? És igual cap a on vagin, però sempre hi ha aquesta sexualització en positiu o en negatiu.
Sí.
Vull dir que al final sí, clar, que és violència que anem rebent, però clar, és que és això, sí, és tristíssim que diguem considero afortunada perquè només m'han insultat, però és que clar,
sí.
És així.
Jo sí que he rebut amenaces i sí que, bueno, cada setmana me'n manden a mi país, és
el típic tòpic, ¿no?
Cada semana me mandan a mi país, cada semana me dicen cállate mono o algo de esto. Esto cae todas las semanas, es como una asignatura ahí de la que hay que examinarse todas las semanas. Es más, ya un vídeo, jo faig un monòleg, no vaig entendre, on que s'escolta, mentre jo estic gravant, mentre jo estic fent el monòleg, se sent cállate zorra.
Ostres. Wow.
Se sent, eh? O sigui, vull dir que si tu escoltes el vídeo i escoltes el monòleg amb atenció i tampoc amb molta atenció, se sent una persona dient cállate zorra. Vull dir que... Bueno...
que l'humor feminista ha de combatre, no?, aquest masclisme quotidià, però com es pot penetrar, no?, amb aquestes capes cada vegada més hegemòniques i més sòlides?
No sé exactament la resposta a la pregunta que has fet. Jo penso que és com intentar, pues, igualment, no?, anar a ocupar els espais, transmetre el nostre discurs, intentar alhora cuidar-nos al màxim que puguem, no?, sempre trobar aquest equilibri entre no acabar desgastada per una lluita, que això segur que pots explicar tu millor,
sí.
Pamela, però sempre, bueno, com, no?, aquesta cosa d'intentar, bueno, sí, no defallir però també cuidant-se, no?
Sí. Blindar-te.
Sí, blindar-te, ocupar los espacios, reconocernos mucho entre nosotras también, hacer mucha cosa colectiva de nombrarnos, no, recomendarnos, ¿no? Esa cosa de te recomiendo que vaya al monólogo Vesta, escuche este podcast de radio, ¿no? Como que vean nuestra red, más allá de nuestras disidencias. Y creo que hay que buscar también maneras creativas, sobre todo para la gente joven, cuando está en aula, hay que buscar maneras creativas ya, y no depende solo de nosotras las actrices, las humoristas, eso tienen que currar los profes también, buscar maneras que no sean solo talleres o charlas, que ya están un poco topaditos del tema feminismo, porque le ha entrado desde un sitio que lo han recibido dogmáticamente. Yo no tal, yo es que llevo unos meses dándole vueltas, sino como autocriticar el movimiento, de buscar, si no hemos sido muy dogmática a la hora de entrar en el aula, en cuanto a la cabeza, y si ya les ponen a hacer roleplaying en el aula, o cosas de teatro, ya ahí hay razón, hay emoción, entonces como, ah, ahora entiendo lo que es machismo. O sea, como que el cuerpo se ponga más en juego porque desde la cabeza te miran así con la cara de otra charla feminista, sí, otra feminazi más. Y eso no lo podemos hacer solo nosotras, necesitamos un equipo directivo y un claustro de profesores y profesoras y familias que quieran hacer
que
esto también.
A Sari, digues. Jo això ho noto molt amb el meu monòleg, ja parlant més del tema antiracista, que jo a més parlo molt de, bueno, del tema antiracista, però com a dona que soc, òbviament aquest antiracisme doncs, passa pel fet de ser dona, no? I jo noto molt, i parlant de com canvia, si ho dius des de l'art, no? Des de l'artivisme, que diu el company Tim, des de l'artivisme, i si ho fas doncs d'una perspectiva com molt més pedagògica, més com una mica més rotllo, no? I sí que, jo sí que noto que n'hi ha canvis en aquest sentit, des de l'artivisme, que hi ha una, com una mica més de predisposició de la gent, del públic en general, a de sobte escoltar i reflexionar sobre alguns assumptes i sobre alguns temes que d'una altra manera no hi ha predisposició. I amb això que deien les companyes d'Ocupar Espais, això és super important, perquè parlava abans de la Pamela, que li deien als nanos, per dir-los d'alguna manera, que això no era el moviment feminista, que era amb ella, que el moviment feminista no l'apoya i tal, és que no podem oblidar que al final nosaltres estem dintre d'un sistema que encara és heteropatriarcal. Vull dir, hi ha gent que realment té por de parlar, hi ha gent que té por d'opinar, hi ha gent que té por de recolzar, perquè moltes vegades se'ls hi va la seva feina, se'ls hi va la seva posició, se'ls hi va, bueno, allò amb que alimenta la seva família o la seva gent. Vull dir, jo això ho entenc, però s'ha de perdre la por, perquè al final no és només amb una persona, és que si li passa amb una persona li pot passar a totes. I per això hem d'ocupar espais, perquè nosaltres hem d'ocupar aquests espais on puguem fer la feina, on puguem fer el treball de que no depenguem de que un home prengui la decisió de que nosaltres estiguem, sinó que nosaltres arribem a tenir aquest espai de poder de decidir nosaltres, i que per tant tota aquesta gent que té por d'estar dintre del sistema patriarcal, que consisteix en que si vol arribar enlloc al final passarà per la decisió d'un home, i que això poquet a poquet vagi canviant.
A tu i a les companyes us ha costat trobar espai, us està costant trobar espai?
Jo crec que aquí hi ha dues coses, no? Amb el que deia la Sari, vull dir, al final deslliurar-te del voler l'aprovació masculina és una cosa molt difícil per tothom, perquè els homes també busquen l'aprovació dels homes, ho fan a través de no tenir una xati al seu costat com a complement, però sí. Al final els homes busquen l'aprovació dels homes i les dones busquem l'aprovació dels homes, no? En això ens eduquen a tots, i llavors jo crec que això és com el primer, no? Que has d'aconseguir. Per exemple, jo que sóc lesbiana, doncs he aconseguit deslliurar-me d'això, no? Vull dir que això és una cosa xulíssima de ser lesbiana, que és que aconsegueixes
de les mil ventajas.
Exacte. Aconsegueixes que l'aprovació masculina et sigui igual, però per mi també ha estat un procés, perquè a mi m'ha costat molts anys permetre'm ser lesbiana. Vull dir que ni així, ni encara que el teu desig vagi construït cap aquí, te'l pots treure de sobre, no? Vull dir que això és una cosa, amb el que estava dient la Sari, que crec que té molta raó, i després, evidentment, jo sempre ho dic, durant molts anys de la meva vida, que jo tingués feina depenia que jo li caigués en gràcia a un home, i això
és
terrible,
i encara és molt així,
clar, totalment. O sigui, jo ara, perquè les feines que tinc són en espais, doncs, que mira, gràcies al cel, doncs Ràdio Primavera Sound ho dirigeix una tia, i llavors la majoria de programes som dirigits per dones, i també faig unes càpsules a FibraCat, que també casualment la directora de cadena és una dona,
però és la primera vegada a la meva vida que treballo tenint jefes dones, que treballo des d'un lloc en el qual se m'anima a créixer, a expandir-me, se'm dona ales i no se m'està intentant que rebaixi el to, que sigui más modosita, no? Que sigui una versió domesticada de mi mateixa. Que
un acompanyament.
Que així és molt difícil brillar, des de rebaixa't, no?
Sí.
Llavors, clar, al final jo crec que sí, que encara tot això és una feina que s'ha de fer i per això és superimportant i som tan pesades pues, amb les quotes, amb que hi hagi dones a tot arreu.
Discriminació positiva...
Ja, però és que lo de les quotes també és una mica... és un intríngulis també, perquè llavors ens trobem amb el síndrome de la pitufina, no? Que és a mi m'han deixat entrar, jo no puc deixar entrar, perquè durant molt de temps també la patriarcat ja s'ha ocupat del fet de fer-nos pensar, a mi almenys com a dona negra, jo he crescut pensant, ostres, és que solo puede haber una negra, i si hay una, jo ja no voy a poder entrar.
No.
Ojo.
Clar, jo quan dic quotes vull dir quotes paritàries,
sí,
quotes
sí,
de
entenc.
Meitat i meitat, no la quota que hi ha ara d'una dona per programa a cada programa d'entreteniment, sinó quotes de veritat,
justes.
Clar, sí, sí, paritat, sí, sí. Paritat.
Paritat de debò. Sí, sí, però bueno, en el meu cas, per exemple, ha sigut això, no? Una mica la meva vida, fins que per sort ja vaig obrir la ment i vaig pensar, ostres, és que quantes més siguem, més espai tindrem i més gent, més dones podran entrar, no? Però durant molt de temps s'ha fomentat, o sigui, és que realment hi ha hagut una feina molt ben feta de l'imaginari i de dir, ostres, és que cuidado, perquè si estàs tu, si hi està un altre, tu no podràs entrar.
La rivalitat, no?
La rivalitat.
La rivalitat,
i vencerás també.
Divide vencerás, absolutament. I això, no només el fet de pensar, és que solo puede entrar una, és que a més quan entraves, pensaves, ostres, que jo haig de fer tot el que pugui perquè no hi entri una altra.
Sí, sí.
Perquè així seguiré sent l'única, no?
La escogida.
I per fer quins papers?
La elegida.
A Sari, per fer quins papers?
Home, en el meu cas era prostituta tota l'estona.
Clar.
Tota l'estona, perquè clar, tornem amb aquesta sexualització de la dona i amb el cas de les dones negres amb tota aquesta hipersexualització, que jo et dic una cosa, que lamentablement s'ha fomentat moltíssim, i tot aquest imaginari ve de la ficció que s'ha estat fent durant molts anys i que encara es fa.
Sí, sí.
A televisió, a cinema, últimament les sèries ja comencen a fer una mica més de tal, gràcies a que han començat a entrar a plataformes de fora, que de sobte han dit, escolta'm, és que tu no pots fer una sèrie on totes les persones que estan en aquesta sèrie, dona igual que sigui a lavapiés, siguin blanques, perquè, escolta, és que això no pot ser, és que jo tinc una veïna que és negra, me la trobo tots els dies, és espanyola com jo, dona igual que hagi nascut en un altre país, i això també s'ha de començar a referir a la ficció espanyola, perquè realment jo he pujat a transports públics, diguem-ho així, i m'han demanat, oye, ¿es verdad que las mujeres negras sois muy calientes en la cama?
Sí, sí, el bombón tropical.
El bombón tropical, correcto.
Mare meva.
Va buscando una tirita que cura bien todo lo que debilita, pa' callar lo que me grita, pa' no sentirme tan solita. Esta no la dolce vita.
Escolteu, anem avançant en aquesta conversa superinteressant. Parlem abans sobre les evolucions, no? Tal com la Pamela ha vist durant aquests 18, pràcticament 20 anys fent aquest monòleg en instituts, també en teatres. Perquè vull que escolteu aquest reguitzell de talls que hem preparat i que estem parlant d'humor masclista i violència.
Vamos a escuchar el testimonio profundo y sincero de María Ascensión del Calvario, mujer maltratada por su marido.
Como portavoz de la Asociación de Mujeres Maltratadas de España.
Y toma, y toma, y toma, y toma.
¡Tito! Ya estás otra vez contando esa historia de que me has matado.
Yo la verdad les digo que las mujeres son distintas a los hombres porque ellas tienen eso y nosotros tenemos lo otro. Y a nosotros hace falta eso para lo otro. Porque si cuando nosotros lo otro lo tenemos bien, ellas no nos dejan eso, pues ¿para qué coño queremos lo otro?
No todos los motes van a ser malos, ¿vale? Si algún día te enteras que a tu hijo le llaman el follatas, hostia, pues mola. Cuidado cómo cambia la cosa si a quien llaman follatas es a tu hija. A ella no mola tanto, ¿verdad?
Va, digue'm una bústia.
Una cosa que encara diria il·lusió. Sí, sí. Això és molt ric.
Una bestiesa, va.
Encara diria gràcia que me la xupés a la Leticia Ortiz.
Oh!
Perdona, ya, no es una pregunta íntima, es periodística. Tú, cuando duermes, ¿la ropa interior es sexy o cómoda?
Que respirem tres cops, o? Com ho fem, això? Clar, hem anat dels anys 90 fins a l'actualitat. He posat el Pablo Motos com a exemple de... No sé com dir-ne, no? Presentador barra interrogant.
Sí, sí. És, bueno, terrible, no? Vull dir, per això et deia que continua passant. Vull dir que no és una cosa... Que sí, evidentment, ara un xiste com el de Martes i 13 i la mujer maltratada, pues, crec que sí que costaria que es fes així tan impunament, però al final és que és más de lo mismo. O sigui, jo crec que encara queda molt, molt a fer.
Però perquè l'humor se va adaptant segons el canvi social, per això ara no podríem contar xistes que se contaven de Martes i 13, de los cuales yo me reía cuando era niña, el de mi marido me pega. Però com va canviant la societat, pues vamos evolucionando, que és el que más de uno le cuesta, evolucionar, ¿vale? Que es como caminar para adelante. Y es por eso, porque la gente de los márgenes, ahora las mujeres que hemos sido maltratadas, somos las que queremos contar chistes de nuestra propia violencia, lo contamos nosotras. Yo sí soy de las que digo que el negro cuente chistes de negros, que el de Jaén cuente chistes de Jaén, porque yo como andaluza, en mi diferencia dentro de Cádiz y de Sevilla, cuando un sevillano se ríe de los de Jaén, hay también un lugar de poder, ¿eh? Como porque hablamos con la boca abierta, porque a nivel andaluz siempre los sevillanos, los de Cádiz son los andaluces, los de Jaén, Granada y Almería somos los de Murcia, ¿no? Tenemos también una idiosincrasia dentro. Yo digo, pues el de Jaén que cuente chistes de Jaén. Sin embargo, en Jaén se ofende. Es que tú déjalo de Jaén como, no. Yo me río, para reírme del acento nuestro lo hago yo, que paso lo tengo, paso hablo con la boca abierta. No, que no es por no mestizarnos, por poner un límite extremo al humor, no. Es porque la gente del margen, ya no estamos en los márgenes y podemos hacer humor, hacer películas, hacer discurso, hacer política, ¿sabes?
I la força de l'experiència personal, no? Com també és el teu cas i bueno, el de l'estrès, no? Tu víctima d'una violència atroç per part de la teva parella, no? I tot això ho expliques a l'escenari. Qui ho pot explicar millor que tu, no? Exactament. Azari, però vols començar? Aquí... És que, clar, aquí és droga dura, això, eh?
Uf. Bueno, jo sempre vaig al mateix perquè, clar, jo parlo des de la meva experiència, no? La gent sempre, per exemple, amb el tema de... la gent negra i tal, sempre diu, i jo per què tengo la culpa de lo que pasara hace 300.000 años? Pues no tienes la culpa de lo que pasara hace 300.000 o 300 años, chiqui, pero si te lo estoy explicando y no lo cambias, eres tan culpable como lo que pasó, como lo que lo hicieron. Mm-hmm. Porque tú tienes la información de lo que ocurrió, ¿no? El que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, diuen, ¿no? Però hi ha molta gent que realment està molt còmoda amb el seu privilegi.
Bueno, jo crec que a la gent li costa molt acceptar que fa coses malament i que s'equivoca. I ningú vol ser redolent, perquè ningú vol ser racista i masclista, perquè tots sabem que són coses dolentes, no? I llavors quan et diuen això que has dit és masclista o és racista, dius, no, és que no era la meva intenció, és que jo no ho he fet per fer-te mal. I ja sabem que no ho has fet per fer-te mal. T'has equivocat, no passa res. I és el que tu dius. Per haver dit aquest comentari, potser no és culpa teva, perquè tu t'han educat en una societat masclista, racista i tots els istes dolents, no? I per tant és normal que reprodueixis això. Ara, el que sí que és culpa teva és no voler-ho canviar, també
no
com ha dit
l'Azari,
i això sí que és la teva responsabilitat, que quan algú que és diferent a tu, que té una vivència diversa, et diu, ei, això que has dit potser no està bé, tu poder escoltar-ho i dir, és veritat, m'he equivocat, la propera vegada intentaré fer-ho millor.
I saps una mica què passa també, i jo m'ho trobo això, és com, jo li dic, l'efecte padrazo. L'efecte padrazo, no? Que és, un home fa el que fa qualsevol mare i és un padrazo. La mare no, la mare com que se li pressuposa que és el que ha de fer, no? I jo crec que passa una mica això també amb les artistes com la Pamela o com l'Anna i tal, que és que si jo dic en primera persona que a mi em passa i jo ho explico, és com, mira, s'està quejando. Ara, si això mateix ho fa un home o una altra persona, en el meu cas, un home o una dona blanca, és com, mira que maco que és, que se n'adona del que està passant, no? És com que el problema no és només el que es diu, sinó que el fet que ho digui la mateixa persona que ho pateix en primera persona és com, mira la que quejica que és.
Sí, nosaltres sempre som les aguafiestes, no? Les que no sabem riure, el que deia una mica abans, no?
Mira la que aguafiesta.
Sí, que sembla que la violència...
Una amargada, no?
Sí, sembla que la violència la posem nosaltres, però no la posem nosaltres. Nosaltres la evidenciem, traiem la catifa i diem, mira tota aquesta ronya que hi ha aquí sota, saps? Però al final està allà aquesta violència.
Jo sempre dic de conya que només hi ha una cosa que en aquest tipus de gent els cabregi molt més que una dona negra, que és una dona negra que parla.
Que bo, Sari.
Saps? Que és com,
Dona i negra, encara tu tolero. Ara, no obris la boca, perquè jo, llavors ja... Millor que ho digui un home blanc, que direm que és molt... que maco que és i que conscienciat i que com que desconstruït que està. I a mi això m'ha, jo, a mi això m'ha passat. Jo tinc una, un discurs que va ser molt, molt, molt viral i tal, que va crear doncs, com una confrontació d'opinions, gent que estava molt, com molt a tope amb el missatge i tal, i gent que estava com dient, oi, que ressentida, aquesta paraula m'encanta perquè me la diuen molt, que ressentida eres, bueno, pues ressentida. Però és que és molt graciós perquè el mateix discurs el va fer un home blanc un any abans al mateix lloc, i es va hipermegabilaritzar de tot el cercle aquest de la mateixa gent on jo vaig fer el meu monòleg i el meu discurs, aplaudint el que havia dit aquest home. I jo mirava el meu discurs i mirava el seu i pensava, però si he dit lo mismo.
Però clar, a Sari, dona i negra, és que què vols? Tot el combo.
Y yo pensaba, pero si he dicho exactamente lo mismo, porque a él le aplauden y a mí no.
Noies, us agraeixo moltíssim que hagueu passat pels solidaris per reflexionar sobre, vaja, sobre aquest caldo de cultiu que al final acaba sent l'humor sexista per perpetuar estereotips i violències. A Sari Vivang, Pamela Palenciano i Ana Polo, gràcies per la feina.
A vosaltres.
Gràcies, de verdad, que regal estar aquí.
Solidaris, Mercè Folch.
Él era un violador cualquiera, tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual, pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón.
Cuando yo utilizo el humor, me interesa mucho utilizarlo para burlarme de las cosas que me afectan y generar discursos liberadores a través de los que yo pueda desanudar las cosas que tengo metidas dentro y que me impiden, pues, tener una vida más plena, disponer de mi potencial como persona, ¿no? Porque además la mofa sirve mucho para poner en evidencia a través del humor como situaciones de injusticia, ¿no? Que las tenemos muy naturalizadas, y el humor sirve mucho para poner esas, como esa naturalización de las violencias sobre la mesa.
És l'Isabel Casanova, coneguda artísticament com La Otra, una cantautora madrilenya convençuda que el que és personal també és polític i que la música també serveix per fer activisme. Amb ella analitzem els missatges que desprenen les lletres de les seves cançons a través de la ironia. Una de les més conegudes és aquesta que sentim, Se quemó.
Se quemó, se quemó, bab shubari bari, se quemó.
Había como mucho revuelo en redes, empezando a hablar de casos de violaciones que se estaban empezando como a hacer públicos y tal. Y yo me encontré como una, no sé, una foto de una especie de noticia falsa que hablaba de un violador al que le prendían fuego y un montón de comentarios que eran como una especie de réplica en negativo, ¿no? De los típicos comentarios que se les dicen a las mujeres cuando denuncian, pues, episodios de violencia sexual, pero eran ese tipo de comentarios aplicados a un señor al que se le hubiera prendido fuego, ¿no? Entonces, pues, culpándole, hablando de la ropa que llevaba, para que algo había hecho para que le prendieran fuego. Era muy creativo, ¿sabes? Y muy gracioso. Y dije, buah, voy a hacer una canción con esta idea. Y así nació esta canción. De muchas veces cuando la he cantado en la calle, siempre me hacía mucha gracia que los señores se iban yendo a medida que iba cantando. Siempre hay como caras que me miran mal, ¿no? Pero bueno, por suerte no he vivido mucha violencia, pero sí que he visto claramente, pues eso, muchos gestos de rechazo, ¿no?, a este discurso.
Me depilé entre las piernas y el corte de pelo lo eligió mi inseguridad.
Aquest 2021, La Otra acaba de publicar nou disc, Selvática, i aquest que sentim és el seu senzill.
En esta canción hablo de cánones de belleza, cánones corporales, pero en realidad de lo que estoy hablando es de qué manera los discursos dominantes se infiltran en nuestra subjetividad y nos obligan a asumir conductas que tal vez no queremos o que tal vez no nos apetecen. Es muy difícil, digamos, desencarnar los valores sociales de la sociedad en la que vives. O sea, si yo vivo en una sociedad machista, es imposible que yo no interiorice un montón de normas sobre cómo me tengo que comportar, sobre qué cosas tengo que aguantar, sobre por qué tengo derecho y no tengo derecho a enfadarme, y por supuesto eso va hacia las cosas que, de las que yo soy capaz de defenderme y de las que no, porque no me siento con derecho, porque veo el panorama y digo, buah, es que me va a salir fatal la jugada y me da miedo.
La otra es defineix com un artista feminista que no per això renega de la mirada femenina.
Todas aquellas cosas que se consideran femeninas y por eso están denostadas, pues reivindicarlas, ¿no? Y dejar de apartarlas, porque se supone que son maneras de hacer que no valen. Cuando se habla de sentimientos de cierta manera, cuando se habla desde la vulnerabilidad de una manera muy destapada, pues esto, el 25N, hablar de la lucha, de la violencia contra la lucha machista, por supuesto, está enfocado mucho en lo estructural, porque es lo que al final tiene unas consecuencias devastadoras sobre la vida de todas las mujeres y sobre todo en las que están en situaciones más complicadas, ¿no? Pero también me parece muy interesante profundizar y hablar de cómo esto está en nuestros sentimientos y en nuestra manera de mirar el mundo y de mirarnos a nosotras mismas.
Acabem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat. Oh,